senyores i senyors, nens i nenes, estigueu ben atents, que ara comença... Bona tarda a tothom, benvinguts a l'Hora de l'Utrillo, un programa enregistrat des dels estudis de Ràdio Miquel Utrillo i a més gràcies a Ràdio Maricel.
Som la Nàdia Lulaguer i estem molt contents d'iniciar aquest projecte de ràdio mensual que tindrà un format de magazín.
I què és un magazín radiofònic?
Doncs un programa format per seccions ben diferents. A l'Hora de l'Utrillo tindrem entrevistes, contes, poesies i moltes altres coses que esperem que us siguin d'interès.
Els alumnes de l'escola Miquel Utrillo som els encarregats de conduir el programa, però esperem també poder comptar amb la participació de nens i nenes de diferents escoles.
Volem recordar que tots els continguts del programa, així com algunes de les sintonies que escoltareu, han estat elaborats pels alumnes.
Amb una mica d'ajuda dels mestres, eh?
Sí, sí, és clar. Els mestres ens han ajudat força. Però nosaltres, els nens, hem fet de guionistes, tècnics de so, músics i, evidentment, locutors. Entre tu i jo, Nàdia, farem com a futbol. Si el programa surt bé, direm que serà gràcies als alumnes.
I si surt malament?
Doncs direm que és per culpa dels mestres.
Mira ell que hi és. Començarem el programa d'avui divendres dia 30 amb una fantàstica poesia que ens recitaran uns quants alumnes de segon.
Així doncs, no ens allarguem més i donem pas a...
La poesia del mes.
A cada programa, alguns alumnes de segon ens recitaran una poesia.
Hola, com us dieu?
Dotsi, Jana,
Martina,
Javi,
Martina,
Laia,
Julià,
Irai,
Àngela,
Salma.
I sou de segon B, oi?
Sí!
Quina poesia ens recitareu? Han abat. Sobre què va aquesta poesia?
Que fa fred i neva.
Doncs si esteu preparats, escoltem-la.
Anava, quina alegria, hem demanat al sol que no s'acosti gaire perquè la neu no es fongi. Ens ha escrit les seves històries en aquest paper perquè la puguem llegir.
Ha nevat, sortiu, sortiu, aquesta nit ha nevat.
Veniu, veniu, el pati està emblinquinat.
Aneu, aneu, a buscar guants i ufandes.
Aneu, torneu, que hi ha neu per totes bandes.
Correu, correu, feu una bola ben gran.
Preneu, preneu, que el nen no sigui un gegant.
Pugeu, pugeu dalt d'aquest turó petit.
Baixeu, baixeu, amb trineu que és divertit. Moltíssimes gràcies, ho heu fet molt bé. Donem pas ara a la secció següent. A l'apartat de 4 més 1 podrem escoltar l'entrevista que alguns alumnes de quart han fet al Vicenç Morando, responsable i conductor del programa matinal de Ràdio Maricel.
Els alumnes de quart hem estat treballant amb el format de l'entrevista i ara toca posar en pràctica els seus aprenentatges.
I qui millor que en Vicenç Morando per veure el que han après?
Martina i Andrea, tot preparat a la taula de so?
Sí, està tot preparat.
Sí, està tot preparat, però estem una mica nervioses.
Doncs donem pas ara al Guillem, la Lisa, la Vinyet i l'Ua, que ens portaran la secció de...
4 més 1!
Vicenç Morando i Tarrés és periodista, historiador, locutor i director de ràdio.
fotògraf, pregoner de Festa Major i col·laborador de l'Eco de Sitges des del 1995 fins a fa 3 setmanes. Li agrada molt el cinema, sobretot les pel·lícules de Hitchcock. Avui l'entrevistem a 4 mesos.
Periodista, historiador, locutor i director de ràdio, fotògraf, pregoner de Festa Major i col·laborador de l'Eco de Sitges, quins d'aquests oficis és el teu preferit?
Hola, Guillem, et dic una cosa que m'ha fet molta il·lusió. Que la sintonia que acabeu d'escoltar va ser la primera sintonia que va sonar per Ràdio Maricel. La música que acabem d'escoltar va ser la primera música que va sonar per Ràdio Maricel un 22 d'agost del 1988. I ara contesto la pregunta. L'ofici preferit és el meu ofici de cada dia, que és ser locutor de ràdio. Els altres han vingut, molts d'ells, precisament per aquest primer, per ser locutor de ràdio.
Fa poc que després de 20 anys has deixat d'escriure a l'Eco, perquè ja no t'agradava.
No, m'agradava molt, però la feina de l'Eco, que era una feina d'escriure cada setmana, era una feina cansada, que exigia molt esforç, i arriba un moment en què un ha de pensar que si vol fer altres coses no hi pot dedicar tot el temps del món, i per això precisament la vaig deixar de fer.
Per què vas escollir treballar a ràdio?
Doncs jo vaig començar la ràdio més o menys com la Martina i l'Andrea. Es va convocar una plaça de tècnic a Ràdio Maricel i jo no vaig començar la ràdio parlant, sinó que vaig començar la ràdio fent precisament el control tècnic. I un dia, la que era locutora de Ràdio Maricel, que és també periodista i que és de Sitges, que és la Rita Marzoa, va deixar la ràdio per emprendre un altre camí i aleshores em va tocar parlar. Però jo vaig començar la ràdio precisament perquè l'Ajuntament va convocar una plaça de tècnic i em vaig presentar i vaig treure la plaça. I des d'aleshores, fins ara.
Quins estudis has hagut de fer per treballar a la ràdio? Són difícils?
Bàsicament jo vaig treballar a la ràdio i vaig entrar a treballar a la ràdio i la convocatòria no demanava en aquell moment cap estudi específic de tècnic. Depèn del que vulguis fer a la ràdio, has d'estudiar una cosa o una altra. Si voleu fer el control com estan fent ara la Martina o l'Andrea, s'han d'estudiar assignatures relacionades en l'àmbit de la tecnologia, i si voleu treballar com el que esteu fent tots vosaltres, com esteu fent vosaltres quatre, aleshores s'ha d'estudiar ciències de la informació, que abans en deien periodisme.
Quants anys fa que treballes a la ràdio? Sempre a Ràdio Maricel?
26 anys fa que treballo a Ràdio Maricel, des del mes de novembre del 1988.
Ha canviat molt la manera de fer ràdio des de que vas començar?
Doncs mira, Lisa, en allò fonamental no ha canviat res, perquè el que esteu fent vosaltres ara és el que hem fet tota la vida a la ràdio, preguntar a persones que ens venen, a convidats, i que ells responguin a les nostres preguntes. I això, que és la feina bàsica que es fa a la ràdio, es continua fent com el primer dia.
Com has arribat a ser director de Ràdio Maricel? T'agrada? Explica'ns una mica la teva feina.
Doncs vaig arribar a ser director de Ràdio Maricel per casualitat, perquè el que havia estat el primer director de Ràdio Maricel va deixar el càrrec, també per trobar una altra feina, i aleshores, entre els que érem allà, diguem-ne que més o menys em va tocar. Jo no em considero tan director. Els que heu vingut a la ràdio ja ho heu vist, que som un equip molt petit de persones, som 5 persones, i gairebé les decisions les prenem entre tots 5. Ens coneixem tots de fa molts anys, i aleshores quan hi ha problemes o quan s'han de prendre decisions, al final l'acabo prenent jo, però sempre les prenem conjuntament entre tots.
Tu mateix esculls els temes que tractareu a la ràdio?
Com he comentat fa un moment, Hugo, entre tots intentem mirar quins són els temes que poden interessar més i aleshores els escollim entre tots.
Has entrevistat algun personatge famós? Quin?
Famós, és clar, depèn del que considerem com famós, però a la ràdio, fonamentalment, com que és una ràdio i és una emissora municipal de Sitges, personatges famosos, doncs a vegades si algú ha vingut, algun artista a fer alguna actuació, algun cantant, no ho sé, en Joan Manuel Serrat, o algun cantant que hagi vingut a l'Hotel Milià Sitges, o algun esportista especialment conegut, sí que hem fet entrevistes, però clar, l'emissora, com que es dedica bàsicament a la informació de Sitges, diguem-ne que fem més referència als personatges que poden ser coneguts per molts sitgetans més que personatges d'això que en diuen mediàtics ara.
Al teu blog dius que has intentat ser fidel al consell del teu pare sobre com dir les coses sense dir-les. Què vol dir això? Creus que ho has aconseguit?
Veig que heu cercat molt bé la informació. Això només vol dir que quan una persona està davant d'un micròfon o quan una persona escriu a qualsevol lloc i allò que escriu o allò que diu té una repercussió pública, ho pot escoltar molta gent, ha de mesurar les paraules. No es pot dir qualsevol cosa a través de la ràdio ni es pot escriure qualsevol cosa a través d'un diari. Hem d'anar amb compte en allò que diem i en allò que escrivim, que no puguem ferir, que no podem caure en l'insult o caure en quelcom que pugui ferir la sensibilitat de qui ens escolta o de qui ens llegeix. Això és el que el meu pare em va ensenyar. S'ha de poder dir allò que es pensa, però s'ha d'anar en compte en la manera de dir-ho.
I per acabar, digues un llibre, una pel·lícula i una cançó.
Doncs mira, un llibre és un llibre clàssic de la literatura catalana, que és un llibre molt bonic, que podria tenir molta relació també amb un poblet com Sitges, que és un llibre d'en Josep Pla. En Josep Pla va ser un escriptor català molt conegut i té un llibre que es diu El carrer estret. I aquest llibre explica bàsicament això, la història, les vivències de les persones que viuen en un carrer. Una pel·lícula. Esclar, m'agrada molt el cine, és difícil escollir una pel·lícula, però us en diré una que no, segurament no haureu vist, però potser els vostres pares sí. És una pel·lícula maquíssima, però és una pel·lícula molt dura. La pel·lícula es titula El milagro de Anna Sullivan. Anna Sullivan és, o era, una noia d'una edat més o menys com la vostra, que era sorda, que era cega i que era muda. I va ser la primera noia als Estats Units que va aconseguir una carrera universitària. I la pel·lícula explica la història d'aquesta nena i de la institutriu que la va ensenyar fins a poder aconseguir aquesta carrera universitària. I aquesta nena, que era sorda, cega i muda, va aconseguir al final poder parlar i va aconseguir al final poder estudiar per treure's una carrera universitària. La pel·lícula té uns quants anys, però és una pel·lícula amb un missatge molt bonic que jo la vaig veure quan era més jove i em va impactar molt. I una cançó, doncs també estaríem en el mateix. Tinc moltes cançons, però la que he escollit i la que m'heu demanat és una cançó d'un cantautor americà que es diu Neil Diamond. També és molt conegut per, sobretot ja, les persones amb una mica més d'anys, i és una cançó molt bonica que es diu Play Me.
I fins aquí l'entrevista del mes. Gràcies, Vicenç, per haver vingut, i als oients us agraïm l'atenció.
Doncs gràcies a l'Elisa, a la Vinyet, al Guillem, a l'Hugo, a la Martina i a l'Andrea. Gràcies per convidar-me.
Us deixem amb la cançó Neil Diamond, Play Me, que és la que ha triat en Vicenç. I mentre l'escolteu, en Vicenç ens escriurà una dedicatòria al llibre d'honor de la ràdio.
I one day woke up to find her lying beside my bed. I softly said, come take me, for I've been lonely, in need of someone, as though I'd done someone wrong somewhere, but I don't know where.
Vicenç Morando ha escrit la següent dedicatòria. Per l'Elisa, la Vinyet, la Martina, l'Andrea, el Guillem, l'Hugo i totes les noies i nois del taller de ràdio, per en Pau i tots els professors que ens han ajudat en aquest projecte tan bonic del taller de ràdio, us felicito de tot cor. M'heu fet molt feliç. No deixeu mai de fer ràdio. Sitges, 22 de gener de 2015.
And what was right became me. You are the sun, I am the moon. You are the words, I am the tune. Play me.
Gràcies, companys de quart. Gràcies, Vicenç. Com es nota que ets locutor de ràdio?
Nàdia, en un programa de ràdio no hi poden faltar els anuncis.
i l'Hora de l'Utrillo no és menys programa que qualsevol altre. Per tant, escoltem un anunci que ens han preparat els alumnes de tercer.
Un anunci i tornem.
Aquest any entra el nen a l'escola. A quina escola l'apuntarem?
No ho sé. T'agrada alguna escola en especial?
Perdoneu, busqueu escola pel vostre fill?
Sí.
Jo us recomano l'escola Miquel Utrillo.
És bona.
El Miquel Utrillo fan diversos projectes com els de pati, emprenedoria i ràdio. Fins i tot té el seu propi estudi. A més, els grans treballen amb tablet.
Tot això i més ho trobareu a l'escola Miquel Utrillo, camí de la Fita, sense número, al costat de la piscina municipal.
Us esperem!
Ja tornem a ser aquí. A continuació, parlarem del telèfon. Tots tenim molt clar que és un telèfon i el que fem servir diàriament, però el telèfon ha estat sempre així?
Quan va aparèixer en els mòbils? Quina és la història d'aquest aparell? Avui alguns alumnes de cinquè, acompanyats per dos mestres, ens ho explicaran a...
La tecnologia dels nostres pares.
Bona tarda. Primer de tot, fem un petit repàs de la història.
El telèfon el va inventar Alexander Graham Bell als Estats Units el dia 7 de març del 1876. L'inventor va néixer el 3 de març del 1847.
Ell va voler inventar el telèfon per construir una màquina que permetés parlar des de llocs diferents. Des de llavors, els telèfons han canviat molt. Els primers aparells no permetien trucar directament a les altres persones.
S'havia de contactar amb una centraleta o un operador que et posava en contacte amb qui tu li deies.
Sí, això és veritat. He llegit i m'han contat que si volies trucar, al principi, com que no hi havia números ni marcadors, trucaves a la central i li deies a l'operador el número que volies trucar i ella et contactava amb el telèfon que volies parlar. Les centrals aquestes eren molt grans al principi, hi havia milers i milers de telefonistes que dèiem, o operadors, operadores. I aquestes centrals podien contactar l'abonat particular amb un altre abonat.
Després van aparèixer els telèfons de roda. Eren com a marcador amb una roda giratòria amb els números del 0 al 9 per marcar el número de telèfon. També tenien un manòfon per poder parlar.
Sí, és veritat. Jo no sóc tan gran com el Joan, però encara recordo coses una mica més antigues, no? De l'època dels telèfons. Això de roda, me'n recordo perfectament, havies de marcar d'un en un i havia fet tota una volta sencera, esperar-te d'un tramunt i un altre segon per començar a marcar l'altre número. Després, una mica més res, quan jo tenia aproximadament la vostra edat, ja van sortir amb botons. I allò era ja una passada, els meus tiets en tenien un i bueno, allò era ja com una revolució, no? També us vaig dir una cosa, no tenien agenda, o sigui, nosaltres ens havíem de recordar els telèfons pràcticament o de memòria o a sota del telèfon hi havia com una llengüeta petiteta, com un tros de cartolina molt petitet, on s'apuntaven allí doncs, un màxim de 10 números de telèfon, o sigui, imagina't com ha canviat la cosa, no?
Els telèfons d'ara també poden ser inalàmbrics, cosa que abans era impossible.
El mòbil es va inventar als àmbits militars i es va començar a utilitzar als anys 40. Però les persones normals, als anys 40, no tenien mòbil.
Quan es va començar a utilitzar els mòbils per a la gent del carrer?
Als anys 70 i 80. La gent més rica va començar a utilitzar mòbils que estaven enganxats a una maleta. Eren uns telèfons molt cars, tant els aparells com les trucades.
I és que abans no hi havia tarifes planes i aquestes coses. Cada trucada es pagava pels segons parlats, les trucades de casa també. I sortia més car trucar fora de la teva província.
Ui, sí, jo recordo que si volia trucar a Menorca des de des de Sitges havia de fer una conferència. Havia d'anar allà al carrer Jesús, en un local que hi havia, la Telefònica, només hi havia una companyia telefònica, i allà, des d'una cabina, feia una trucada interprovincial, i pagava els passos, passaven els segons, i em costava bastants diners. No tenia telèfon a casa i havia d'anar a aquesta central del carrer Jesús, que ara em sembla que hi ha un Frankfurt. Per fer trucades, ara avui en dia, per fer una trucada en una altra província, doncs marques el prefix, no? El 93 a Barcelona, el 972 em sembla que és Balears, o 971, el 972 deu ser Tarragona, oi que sí?
Girona.
A Girona,
Tarragona, no,
mira que vaig viure a Girona 5 anys i vaig haver de trucar bastant amb aquest prefix. Ara ja tot va amb computadors, ja no hi ha aquestes operadores que t'enllacen una línia amb una altra, i tot va amb ordinadors, tot automàtic.
Als anys 90 es van començar a popularitzar els telèfons mòbils entre la gent normal. Els telèfons només podien fer trucades, que és pel que en teoria serveix un telèfon.
No tenien aplicacions ni res d'això. De fet, ni molt menys hi havia internet a dins dels mòbils. Evidentment, tampoc eren tàctils, ni teníem càmera de fotos incorporada.
Sí, tenien una petita pantalla que si volies escriure un text, oi, enviaves un missatge de text, això sí, però no podies veure imatges i els sons eren molt, molt senzills.
Els missatges eren molt, molt curts, només et cabien 100 o 120 espais. Crec.
Bueno, a veure, ara què estem fent amb el WhatsApp aquest, no? És com un telègraf, no, d'abans, no?
Sí, envies... pràcticament, perquè acabes abreviant també un munt de paraules.
Abans s'enviaven telegrames, sabeu què són els telegrames?
No. Abans
dels telèfons hi havia telègrafs i tu no tenies telèfon, per exemple, a casa, i volies enviar un missatge a una persona que estava lluny o a prop i era urgent perquè l'havies de convocar a una reunió, un enterrament, el que fos, anaves a Correus o trucaves a Correus si tenies un telèfon i l'altre no en tenia i li deies les paraules que volies posar, molt poquetes, 10, perquè cada paraula valia una pesseta, per exemple, i estalviaves paraules, no? I després a Correus, es feia això a Correus, enviaven telegràficament amb una altra centraleta de Correus a la persona que rebia el missatge, però havia de venir un carter amb una mena de carta en la qual hi havia escrit el telegrama, les paraules, per exemple, vine a les 9 a casa meva que farem una reunió. És el que fem ara amb el WhatsApp, pràcticament, no?
Pràcticament, sí, sí. Amb bastants menys intermediaris, sí, sí.
Estem tornant al d'abans.
A mi em van dir que els primers telèfons o els primers mòbils podien arribar a costar en 5.000 euros o 5.000 pessetes.
Sí, aquells que anaven amb un taxi, que el tenien a la gent rica, sí, al principi els primers prototips sempre són més cars. Després es popularitzen, tothom en té i surten millor de preu.
Sí, bueno, abans... jo quan ja tenia uns 15-16 anys ja pràcticament tots començàvem a portar telèfons i pràcticament hi havia només dos o tres marques, eren Nokia, Alcatel, Motorola, i la veritat és que recordo també que hi havia primer només una companyia, Moviline, que és actual Movistar, i després hi va sortir una altra que es deia Airtel, que era la vermella, que després es va canviar per Vodafone. Aquesta va desaparèixer molt ràpid, Airtel. Però he vist a documentals i tal que encara opera a altres països, a Àfrica, Amèrica Llatina. I després va sortir una altra com a més alternativa, que era Amena, que oferia preus més barats, era com a més jove. No sé, seria com més o menys l'equivalent avui en dia a Yoigo. Ai, perdó, que ens podia dir propagandes, no?
Bueno, una miqueta. No, antigament, el primer de tot, només era Telefònica, eh? Sí, el que ara és sí. Movistar.
Moviline, sí, sí.
Telefònica. Molt bé.
Va ser Apple qui va revolucionar el món del telèfon traient l'iPhone al mercat. Ara els mòbils són tàctils, utilitzen ones wifi i fan de tot.
Pots navegar per internet, utilitzar el WhatsApp, Instagram, veure vídeos a YouTube.
Podríem dir que gairebé el menys important és que els mòbils també serveixen per trucar.
I com creieu que seran els telèfons del futur?
El telèfon del futur el tenim aquí ja. ja nosaltres mateixos acabem sent un telèfon. Bueno, jo he vist que han aparegut doncs, alguns invents com aquestes ulleres Google, no? Que porten incorporat internet. Això és pràcticament portar internet incorporat al cos. També hi ha rellotges, que hi ha milers d'aplicacions i m'imagino que trucar també es deu poder trucar des del rellotge o amb aquestes ulleres. No, serà molt més complicat.
I van investigar nosaltres una mica.
Sí.
I jo me'n recordo de que estaven estudiant una mena de plàstic per fer el telèfon i que no ni s'aranyi ni es pugui trencar perquè seria tan flexible.
Sí, sí. Que... seria com un impermeable, el material d'un impermeable o d'una cortina de bany, que tan finet i tan i a més és impermeable, que es pot mullar i ens podrem dutxar fins i tot i nedar amb aquest, i ens podem posar la roba enganxat a la roba i les pantalles no seran de vidre, ja no es trencaran, Però també jo penso que haurien d'inventar un botonet que es pugui posar aquí amb el, a la roba, a la camisa, que fes de micròfon i un altre que fes d'altaveu, només per parlar i tornar al d'abans, a fer servir el telèfon per parlar i no només per veure vídeos i obrir el televisor i fer coses d'aquestes i WhatsApp.
T'estàs posant melancòlic, Joan?
No, perquè a l'ésser humà li agrada molt parlar, i escoltar la gent que diu coses interessants. I si tinguéssim aquí permanentment un botonet que fa de micro i un altre d'altaveu, d'altaveu d'auricular, i poguéssim parlar amb qui volguéssim en qualsevol moment només dient el seu nom, no? Diguem, per exemple, tu estàs a la teva casa i jo a la meva, sí, sí. I jo dic Enric, i només xiu-xiuejant hi hagués un micròfon que jo només xiu-xiuejant agafés la meva veu i la modulés de tal manera que després sortís en la meva veu, realment, sí, seria, sí, fantàstic.
Com els espies i James Bond i així.
Seria guai. Bon.
Jo penso que també hi haurà una aplicació, que ja hi és segur, que tu mentre vas parlant en català, el que ho escolta, al Japó per exemple, ho està sentint en la teva veu, amb el teu timbre de veu, en japonès.
Home, si no existeix ho podríem sí, patentar, no? Sí, seria igual correm, no?
Sí, seria molt xulo.
Ho hauríem de patentar ràpid perquè l'inventor del telèfon no va ser el Bell, va ser un altre que no ho va poder patentar perquè era molt pobre, perquè es gastava diners amb altres invents. Ho sabeu això, no? Un tal Meusi, Antonio Meusi, que era italià, com que no entenia massa l'anglès, en canvi el Bell era escocès i sí que sabia anglès, va patentar el telèfon i de fet el reconeix que és seu, però l'inventor realment va ser un tal Antonio Meusi, que no el va poder patentar.
Per falta, de capital, no?
$250 em sembla que eren.
En aquella època, molts diners.
Eren molts diners, sí, sí.
Jo que he vist ara que està fent Google és que amb el mòbil captes amb la càmera un cartell i a temps real ja et fa la traducció.
Aquesta aplicació la tinc jo.
Ah, sí, i et funciona?
És una aplicació de l'smartphone. Clar, aquí hem de distingir entre smartphones que són com rajoles, és un ordinador molt potent això, sí, això que tenim entre mans, aquesta rajoleta tan petita. És un ordinador potentíssim, fa 20 anys això no existia, aquest ordinador.
De fet, diuen que la tecnologia que portem incorporada als smartphones és superior a la que portava el primer coet que va anar a la Lluna.
Hola,
imagineu-vos.
Sí, sí, pues, sí.
Té molta.
Una meva.
És una barbaritat.
Sí.
Perquè pròpiament dit, un telèfon és això que tinc a les mans, que ells ho veuen, que és això, un teclat, una pantalleta petita i només pots trucar. Sí. Encara que aquest té una llanterna, no veieu? Sabeu per què va servir aquest telèfon Samsung d'última generació? A veure què ho endevina, va. Per què va servir? Sobretot, a part de fer fotos, que m'agrada molt, i d'escoltar música. A veure si ho endevineu, no ho endevinareu mai.
Per mirar-te al mirall, com si fos un mirall.
Ah, també, sí,
mira. Com la càmera delantera.
Sí. Però a part d'això, va. A veure si ho endevineu, dono 3 segons, 1, perquè el temps a la ràdio sort, 2...
Per fer peces.
I 3. Ho faig servir, l'smartphone aquest d'última generació que val un ronyó i mig, per escoltar la ràdio.
Toma.
Per escoltar la ràdio.
Toma.
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 Toma. Vull dir que...
Ei, ho hem de deixar aquí.
Vale. Oh. Deixa'm dir l'última cosa.
Oh, no.
Jo l'únic que espero, no importa... els futuristes i incorporats que estiguin als telèfons del futur, jo volia dir que l'important és que per molts de telèfons que tinguem, per moltes aplicacions, molts whatsapps, moltes d'aquestes coses que estan viciant a moltíssima gent en el món de la telefonia, és que s'intenti mantenir una mica el respecte, no? De si tens una persona al davant o si has quedat amb algun company o amb una de la teva parella o amb els teus pares a un dinar, a un sopar, doncs deixa de banda una mica el tema de les comunicacions, perquè moltes vegades
sí, és que
deixa una miqueta ridícul. A desitjar, una mica ridícul. Igual anar bé, han acabat a venir grups de 10 persones
i
sense
allà
parlar entre ells, cadascú mirant
estan
el seu telèfon i això, doncs
amb el mòbil.
Perquè hi ha parlen per WhatsApp.
I és que a vegades són dos i s'estan parlant pel WhatsApp i estan davant.
Ja, estan davant. Estan
inclús, mira bueno, qui acaba d'entrar, no? Mira qui acaba d'entrar aquí.
Ja, és que
és una mica, acabes perdent una mica la teva personalitat,
sí,
eh?
Sí.
Fins aquí la tertúlia d'avui i us deixem amb els conductors del programa.
Adeu.
Adeu.
Moltes gràcies a tots per la vostra participació.
Aquest debat que acabem de sentir s'anomena taula rodona. En una taula rodona, diferents experts parlen d'un tema concret.
Però si la nostra taula és quadrada.
Ai, Oleguer, encara has d'aprendre moltes coses.
La veritat és que sí. Tu digue-li com vulguis, rodona o quadrada. Que el que més importa és que hem conegut més a fons la història dels telèfons. I jo que em pensava que els iPhones havien existit tota la vida. Tinc una pregunta. Com s'ho feien els nostres pares per quedar si no tenien WhatsApp?
Va, donem pas a la següent secció. És el torn dels de sisè. Seran els encarregats de portar les 3 R's.
Les 3 R's fan referència a la importància de cuidar el medi ambient, concretament a reduir, reutilitzar i reciclar els residus que creem des de l'escola i volem fer una crida a ser tots més responsables.
El món és el tresor més gran que tenim i per això que l'hem de cuidar. Els alumnes de sisè han fet un treball sobre què s'ha de llançar a cada contenidor.
Endavant amb les 3 R's.
Les 3 R's.
Bona tarda, som en Martí, en Marcel, l'Anna, la Clara i l'Aina i hem fet un petit treball de camp sobre on s'han de llançar els residus que produïm. Per reciclar és important conèixer de quins residus es tracta, seleccionar i separar bé cada deixalla i finalment llançar la brossa al lloc adequat.
Diàriament consumim recursos per dur a terme les nostres activitats quotidianes. En aquest procés, a Sitges, per exemple, cada habitant genera 1,5 kg de residus diaris.
1,5 kg al dia cadascú?
Sí, això vol dir que una persona sola en un any crea 550 quilos de residus.
Els consumidors tenim un paper molt important. Si separem les deixalles correctament, aconseguirem
estalviar matèries primeres com l'aigua, la llum i materials diversos.
Disminuir el volum de residus que han d'anar a l'abocador o a l'incinadora.
Reduir l'emissió de gasos contaminants.
Estalviar diners, ja que s'optimitzen els processos de gestió.
I finalment, preservar l'entorn i millorar la nostra qualitat de vida.
Per això és important utilitzar els contenidors de manera adequada. Tenim diferents contenidors. El de color groc és on hi llançarem el plàstic. En el contenidor blau hi dipositarem paper i cartró. El vidre l'hem de llançar al contenidor verd. I el marró o gris serà per abocar-hi la resta de coses. Allò que en diem rebuig. Analitzem-ho una mica més. Què fem amb el plàstic?
Encara que siguis de plàstic!
El plàstic ha d'anar al contenidor groc. De fet, tots els envasos lleugers, com els envasos de plàstic, les bosses, les safates i ampolles de plàstic, en aquest contenidor groc també hi dipositarem les llaunes de beguda. conserves, etc., i els brics. El paper d'alumini també s'ha de llençar al contenidor groc.
Existeix una gran varietat de plàstic. Per classificar-los hi ha un sistema de codificació. Els productes tenen una marca amb un símbol internacional de reciclatge, amb el corresponent codi. Molts residus plàstics no són assimilables per la natura, perquè el seu material triga aproximadament 500 anys en degradar-se.
El contenidor verd només s'hi pot tirar el vidre. Hi ha dues maneres de transformar el vidre utilitzant. Es pot reciclar, és a dir, fondre a temperatures molt altes i fabricar vidre de nou. O també es pot reutilitzar. Com ho fan?
Doncs a partir d'ampolles antigues, les netegen molt ben netejades i les tornen a fer servir. Atenció, és un procés de neteja especial fet per màquines i empreses concretes, eh?
I per últim parlarem del contenidor blau. En aquest contenidor s'hi llença el paper i el cartró. Caixes, safates, diaris, revistes, paper d'embolicar, exàmens...
Exàmens?
No, era una broma. El que sí que es llencen són les llibretes quan ja no es fan de servir. Però és important treure l'espiral.
Al contenidor blau no s'hi pot llençar papers de cuina tacats d'oli, perquè van al contenidor marró.
Quan llancem el cartró, per exemple, una caixa, és aconsellable plegar-la perquè així ocupi menys espai. Fem un resum ràpid. Què hi posem al contenidor groc?
Envasos de plàstic.
Què hi posem al contenidor blau?
Paper i cartró.
Què hi posem al contenidor verd?
El vidre.
Què hi posem al contenidor marró?
Productes orgànics.
Totes les altres coses, allò que en diem rebuig, ho llançarem als contenidors grisos i verds, els de tota la vida.
Fins aquí ha arribat el nostre treball de camp. El mes que ve tornarem a parlar sobre el reciclatge.
Un anunci i tornem.
A l'Utrillo pensem, inventem, treballem i de valent ens ho passem.
Nens fantàstics, supermestres i uns serveis a 5 estrelles.
A tots Sitges estimem i a tots us convidem.
Els divendres, els berenars, a l'Utrillo menjaràs.
Escola Miguel Utrillo!
Doncs després d'haver escoltat els més grans de l'escola parlant sobre el que hem de classificar cada residu, escoltarem ara la veu dels emprenedors.
Què és ser un emprenedor? Doncs bàsicament ser un emprenedor és aquella persona que no dubta a intentar triar endavant els seus projectes, malgrat les dificultats que pugui trobar. És algú que busca la manera d'aconseguir fer realitat els seus somnis.
Fa 3 anys... A Sitges es va començar a realitzar un projecte d'emprenedoria per a les escoles. Aquest curs ja són 3 les escoles que hi participen. Formen part del projecte l'Escola Maria Usó, l'Escola Pia i la nostra escola, Miquel Utrillo.
Es tracta que cada classe formi una cooperativa real i elabori algun producte que finalment ha de ser venut. Cada mes, alguns representants de les cooperatives ens explicaran en quin moment del projecte es troben. Serà la secció de l'estona dels emprenedors.
Avui els convidats són els alumnes de les cooperatives de 5è de l'Escola Miquel Utrillo. Dos companys d'acord els hi han fet unes quantes preguntes sobre el projecte.
Que comenci la secció de...
L'estona dels emprenedors.
Avui estem amb els emprenedors de l'Escola Miquel Utrillo. Tenim representants de les dues cooperatives, de 5è.
Bon dia.
Com us dieu?
Aina.
Lola.
I Cesc.
associació de la cooperativa
Utribux.
I vosaltres us dieu
Nora,
Mar
i Diego.
I la vostra cooperativa es diu
CUC.
Per tant, tenim dues cooperatives que es diuen CUC i Utribux. Què és una cooperativa?
És una empresa formada per molts socis que s'organitzen.
Quins productes elaboreu?
Nosaltres, fundes de mòbil i colònies.
A la cooperativa Utribux, diaris personalitzats i llibres de restaurants de Sitges amb informació, dades i una recepta típica del restaurant.
Com esteu organitzats?
Per una part, en comissions, que està dividit en tres grups, comunicació, administració i publicitat. A dintre de comunicació hi ha el blog, el correu i la diputació. Dintre d'administració, Excel, entrades i sortides, i ONG, i impremtes i publicitat, els cartells, els folletos, les fotos i ràdio. I per una altra part, elaboració del producte, que hi ha investigació, disseny i forma del contingut.
Vosaltres?
En tres comissions, que són material, publicitat i comunicació. També tenim tres càrrecs de coordinació, que són coordinadors generals, que són la Nora i el Diego, tresorers, que són la Irene i l'Àlex Prenafeta, i secretària, que és la Mar.
Vosaltres, quin càrrec ocupeu dins de la cooperativa?
Jo, la Lola, ocupo la secretària.
Jo, el Cesc, de coordinador general.
I jo, l'Aina, amb la Lola, de secretària.
Jo, de coordinadora general.
Jo, de secretària.
I jo també, de coordinador general.
En quin moment del procés us trobeu? Què és el que heu fet fins ara?
Doncs ja tenim el logo, sabem el producte que volem fer i estem començant a recollir el capital social.
També estem començant a fer el blog.
I a la cooperativa CUC hem acabat el logo i estem esperant la digitalització d'una noia que va vindre i li oferirem publicitat a canvi de que ens pugui digitalitzar el logo.
Què us queda per fer?
Ens queda per fer el blog, posar-nos en contacte amb la Diputació, buscar una ONG, una impremta i fer la publicitat i elaborar el producte.
A nosaltres, bueno, preparar la producció i la venda dels nostres productes.
És fàcil muntar una cooperativa?
Sí, és fàcil si tu passes bé i... Sí, és fàcil perquè tu passes bé i és molt interessant.
I també sempre una cooperativa és molt en grup i per això sempre tu pots passar bé. Pots anar comentant el que estàs fent i sempre és divertit.
I per nosaltres, si treballes amb ganes i tu passes bé, sí que és fàcil.
Creieu que el projecte d'emprenedoria és interessant?
Sí, és molt interessant perquè estem muntant una empresa i sabem com es munta, sabem tots els seus passos, i etcètera, etcètera.
Què és el que més us agrada del projecte?
La venda del producte, suposo.
I elaborar el producte.
Vendre el dia de la venda i al final fer l'activitat conjunta.
Quina és l'activitat conjunta?
Doncs encara no ho sabem perquè depèn dels diners que guanyem podrem fer alguna activitat o una altra.
I el que menys us agrada?
Bueno, quan no surt alguna proposta teva o si no guanyem diners al final de la venda.
Com ha dit la Mar.
Doncs moltes gràcies. Us desitgem molta sort.
Gràcies, Cooperativa Cuc i Cooperativa Utribux. Ja tenim ganes de poder veure els vostres productes. Nàdia, em regalaràs una colònia de Made in Cooperativa Cuc?
Si tu em regales un llibre de la Cooperativa Utribux...
No ho dubtis, en compraré un per tu i per tots els meus amics.
Va, continuem, que se'ns està tirant el temps a sobre.
Sí, això s'acaba. Queda l'última secció, el conte.
Els alumnes de quart B ens narraran un conte tradicional. L'han preparat amb molta cura i dedicació.
No esperem més i donem pas a la secció final. Hi havia una vegada.
Endavant.
Havia una vegada.
Hi ha contes de tota mena, de bruixes i princeses, contes de por, de Nadal, contes fantàstics i d'amor, i contes en què surten tots els animals que poblen la Terra. Però quan algú pregunta quin és el conte més famós del món, la resposta sempre és la mateixa, el conte de la Caputxeta Vermella. I aquest és el conte que ara us explicaré. Hi havia una vegada una nena coneguda per tothom com la Caputxeta Vermella. Un dia, la seva mare li va demanar que fes el favor de portar un cistell amb uns quants pastissos i un pot de mel a la seva àvia, que vivia sola a l'altra banda del bosc.
A veure si no t'entretinguis per el camí, Caputxeta, i tampoc no parlis amb estranys, que ja saps que el bosc és un lloc molt perillós.
Va advertir-li la mare. La Caputxeta Vermella va agafar el cistell i va endinsar-se al bosc fent saltironets i cantant una cançó.
Tra-la-la, tra-la-la.
De sobte, i quan menys s'ho esperava, va sortir el llop ferotge de darrere d'un arbre enorme.
On vas, Caputxeta?
Li va preguntar el llop.
Vaig a casa de l'àvia, que està malaltona, a portar-li aquest cistell amb uns quants pastissos i un pot de mel.
Va contestar la Caputxeta.
Doncs, si tens pressa, jo agafaria aquest camí que t'hi portarà directe. Ja veuràs com hi arribaràs abans.
Va enganyar-la el llop. I la Caputxeta se'n va anar ben convençuda que el camí que li havia dit el llop era el més ràpid. Quan la va perdre de vista, el llop va agafar una drecera que coneixia i va arribar de seguida a casa de l'àvia. Va trucar a la porta i una veu molt delicada va contestar des de dins de la casa.
Qui hi ha? Àvia, sóc la Caputxeta Vermella, que es porto pastissos i un pot de mel.
Va contestar el llop fent veure que era la Caputxeta.
Passa, passa, filla, passa, que la porta és oberta.
El llop va entrar dins la casa, va balançar-se contra la velleta i se la va empassar sense mastegar. Després es va ficar al llit i va esperar que arribés la innocent Caputxeta Vermella. Al cap d'una estona, la Caputxeta trucava a la porta.
Qui hi ha?
Va preguntar el llop, afinant la veu per fer com la de l'àvia.
Àvia, sóc la Caputxeta Vermella i us porto pastissos i un pot de mel.
Va contestar la Caputxeta.
Passa, filla, passa, que la porta és oberta.
La Caputxeta Vermella va entrar a la casa i es va acostar al llit, on l'esperava el llop, tapat fins al nas amb els llençols. Però la Caputxeta se la va quedar mirant com si no la reconegués, i de sobte va dir...
Àvia, quines orelles més grosses que tens?
Són per sentir-te més bé.
Àvia, quins ulls més grossos que tens?
Són per veure't més bé.
Àvia, quines dents més grosses que tens?
Són per menjar-te més bé.
I en dir aquestes paraules, el llop es va llençar sobre la Caputxeta, Caputxeta Vermella, i se la van passar de cop. Fart i amb la panxa plena, el llop va tornar a ficar-se al llit i es va posar a dormir i a roncar com un tro. Un cava tan fort que un caçador que passava per allà a la vora va sentir el ronc i es va estranyar que la dolça àvia que vivia en aquella caseta pogués fer aquell soroll. Així, doncs, van decidir entrar-hi. Va acostar-se al llit i va descobrir el llop.
Però si és un llop! I mira com té plena la panxa. Segur que s'ha menjat
L'àvia i ara d'on mentre fa la digestió.
Va dir el caçador en veu alta.
Potser encara sóc a temps de salvar-la.
I sense pensar-ho dues vegades, el caçador va agafar un ganivet i va obrir la panxa del llop. I ja us podeu imaginar, de dintre de la panxa van sortint-ne la caputxeta vermella primer i al cap d'un moment l'àvia. Aleshores van agafar unes quantes pedres grosses del jardí i van obrir la panxa del llop. Al cap d'una estona, el llop es va despertar. La panxa li pesava moltíssim i tenia una set brutal. Així, doncs, va sortir de la casa i va caminar com va poder fins a una bassa per fer-li un bon glob d'aigua. Però vet aquí, les pedres li pesaven tant que hi va caure i es va enfonsar sota l'aigua per sempre més.
Després d'aquest ensurt, la caputxeta vermella va prometre als seus pares i a la seva àvia que fins que no fos gran no parlaria mai més amb estranys i que sempre, sempre travessaria el bosc molt de pressa amb la seva bicicleta i sense entretenir-s'hi per collir floretes.
Vet aquí un gos, vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. He escoltat aquest conte mil vegades i em continua encantant cada cop que el sento.
A mi em passa el mateix. A vegades, però, penso en el llop i sento llàstima. Ell no té cap culpa d'haver nascut llop.
Oleguer és un conte. En veritat, els llops ni es mengen a les nenes ni tampoc parlen.
Ja ho sé, Nadia, però no treu que senti llàstima.
Ei, el temps s'ha acabat. Ha passat una hora i la veritat és que ha passat volant.
Volem agrair a Ràdio Maricel l'emissió d'aquest programa. Recordeu que cada divendres a les 11 del matí podeu escoltar les notícies de l'escola.
A l'hora de l'utrillo d'avui divendres dia 30 de gener han participat alumnes de...
Primer A.
B.
Segon B.
B.
De tercer.
B.
De quart.
B.
De cinquè.
B.
I de sisè A.
B.
Esperem que us hàgiu passat bé escoltant-nos.
Per acabar, us deixem amb la cançó Hijos de un mismo Dios del cantant Macaco, que està a punt d'estrenar un nou disc.
Ens tornem a trobar el divendres dia 27 de febrer.
Moltes gràcies.
Gràcies? Gràcies.
Trabaja jornada completa, otra cuota, otro ordenador. Su tiempo se resume con tiempo que no consume. La banda sonora es el sonido de su reloj. 12 de la noche en el sur de Europa. Pongamos que hablo de Madrid. La palabra crisis bautizará la mañana. Es la banda sonora de tanto repetir. Si somos hijos. Cacerolas en lugar de tambores inundan la calle. Joao sigue con lo suyo, con sus labores. Fuera suena la banda sonora de sus dolores. Luis con el mundo lleva una vida muy social. En la red un millón de amigos dice no te pueden fallar. Pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal. La banda sonora, solitaria comunidad. Un hombre camina por las calles de Dakar. Se pregunta
Si una enfermedad se puede orquestar, ¿quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna, una banda sonora que pronto se olvidará. Si somos hijos. Dar la mano con soltura a los tipos de interés, aceptar su economía como animal de compañía, correr con ataduras sobre su mundo de papel.
¡Óyelo!
Si somos.